Bona tarda, amics i amigues. Què tal, com esteu? Feliç any nou. L'any del dragó, segons els japonesos. Un any que diuen que serà millor. És un any de prosperitat i de regeneració. Ai, mare de Déu, ojalá tengan razón. Aquests orientals són molts. Per tant, si la majoria té la raó, en aquest cas, esperem que ho tinguin. Bueno, avui és dijous. Són més o menys... passen de les 12 minuts de les 5 de la tarda. Jo em dic Albert Castro, això és Ripollet Ràdio. Per tant, sens dubte, estem a l'hora del té. Ahir, 11 de gener, al Centre Cultural es va celebrar un acte de presentació del segon número de la revista Vallesos. I vosaltres podeu pensar, home, presentació del segon número? Doncs sí. I per què a Ripollet? Doncs primer perquè estem a la comarca, segon perquè un dels articles centrals d'aquesta revista va ser potser l'última obra del nostre estimat Ernest Boquet, que va parlar del bàsquet, de l'origen del club de bàsquet Ripollet, que com sabeu era una de les seves passions. I avui per parlar de tot això, de la revista Vallesos, de l'Ernest i una mica de les dificultats de les noves publicacions, no només a la nostra vila i a la nostra comarca, sinó arreu del món, tenim tres convidats de luxe. Per una banda, el Vicent Relats, director de la revista Vallesos. Bona tarda.
Bona tarda, Albert. Moltes gràcies.
També tenim l'Àngels Leiva, del Racó de les Lletres Locals, que, si em permets, jo la definiria com una activista cultural de la nostra vila. Bona tarda, Àngels.
Hola, bona tarda. Permeto el teu programa.
I després tenim un convidat de plantilla, que és el Modest Serra. Qui hagi seguit la trajectòria d'aquest programa sap que el Modest no només és un amic de la casa, sinó que també és un amic íntim del Ernest Boquet, i per tant ell, millor que ningú, ens pot explicar moltes anècdotes i moltes a fer un bon perfil del amic Ernest. Bueno, doncs comencem. A veure, Vicent Relats, director de la revista Vallesos.
Ai.
La primera pregunta de rigor d'aquest programa és: té o cafè?
Ah, entesos, doncs té.
Per què?
Coi, perquè no es diu l'hora del té?
Sí, però per què té i no cafè, dic?
Ah, no, o sigui...
T'agrada més el té que el cafè?
No,
o...
jo faria el compliment aquí de, si em dius té, doncs el té, però jo, cafè.
Cafè, ets de cafè, cafè, ah, m'agrada a mi.
El que passa és que abans de venir ja me n'he pres un de doble, però el continuo reivindicant, sí.
Molt bé, perfecte.
Però, esclar, si és l'hora del té...
El té, no?
Es podria provar, això. De fet, les 5, ara, un cafè, ja l'hem fet.
Ja l'hem fet.
Més d'hora, l'hem fet a quarts de 4, anant tard, no?
I tu, Àngels, de té o de cafè ets?
Jo sóc de les dues coses. Jo no... Moltes vegades em depèn d'allà on t'estigui. Uh-huh. Si estic a Catalunya m'agrada el cafè, però si surto fora m'adapto molt bé al té.
Molt bé, perfecte. I tu, Modest?
No, cafè.
Tu ets més de la llimonada, no?
Cafè.
Ah, mira. Doncs molt bé. A veure, Vicenç, una pregunta que em té molt preocupat.
Ai.
Una persona...
Jo perdona, sí. Albert, però ara ja ho podem dir. És que, esclar, l'Albert aquí ens està tractant com a convidats i ahir, al vespre, compartíem l'acte de presentació de la revista Vallesos.
Sí, va ser, no sé si va ser...
d'homenatge a l'Ernest Boquet. I per tant ja ens tenim una familiaritat que
sí, veritat.
I per això
sí,
ja arrufo el nas quan em vas sí. a preguntar segons què, però digues.
La veritat és que ahir va ser un acte molt entranyable, diria jo, va estar molt bé, perquè no sempre es té l'ocasió de poder participar doncs amb un element que hauria de ser de joia comú, que és la publicació d'una revista. I és el que volia començar a preguntar-te: com un home relativament jove com tu, i amb una aparent salut mental, dic aparent salut mental, com arriba un moment que dius: mira, saps què? Ara vaig a fer una revista. Tot just ara que
tot es pone, no? Ara que tot...
Com va ser que vas decidir dirigir aquest projecte?
Doncs mira, precisament per les dificultats del moment, ves què et dic? És a dir, és un projecte covat en el cap d'un company meu i jo mateix, que feia molt de temps que ens il·lusionava i pensàvem que tenia sentit fer un projecte com aquest de la revista Llibre, Vallesos, Gent, Terra i Patrimoni, que en parlarem, però una mica això, els factors actuals. Jo sóc un periodista de bastants anys, d'una vintena d'anys en una redacció d'un diari, que en un moment donat hi ha canvis laborals, eros, coses d'aquestes, tu també funciones com a autònom i et trobes en una situació d'anar havent-te de muntar la vida, m'explico? Mm-hmm. I en un moment de va, doncs, per on tirem, per aquí, per allà, amb aquests amics i companys diem, va, doncs, tirem-nos-hi de cap. Mm-hmm. Que és tot un cimne dels temps, diguéssim, que corren, no? Que mm-hmm. hi ha moltes coses en les quals em sembla que si no ens espavilem una mica tots, si només ens refiem d'allò que vingui, mm-hmm. està complicat. I va ser una mica així com ens vam decidir, pensant que hi havia possibilitats de fer-ne alguna cosa i de tirar endavant, mm-hmm. que vam decidir crear-la.
Després me'n vas aplicar un terme que has dit quan definies la revista Vallesos, has dit revista llibre.
Revista llibre,
què vol dir,
sí,
això?
Doncs mira, que és revista perquè és periòdica, perquè surt periòdicament, encara que sigui només dos cops a l'any, perquè almenys ara com ara, i té molt sentit que sigui així, és semestral, uh-huh. però és llibre pels seus continguts, uh-huh. perquè... i pel seu format, fins i tot 156 planes en aquest segon número, amb un gruix i amb un llom i amb un paper, i sobretot uns continguts que són perdurables, que pretén ser una publicació de col·lecció, que la vas endreçant, que té uns continguts temàtics també en cada número, una mica de dossier central, no? En aquest, on hi ha l'article de l'Ernest Boquet, és dedicat a la tradició esportiva del Vallès, a banda que hi ha molts altres continguts, i que tots aquests continguts són precisament molt, molt, molt de llibre, des d'història, arqueologia, de tradicions etnològiques, de paisatges del Vallès, de tot el que podem parlar, però d'una manera que val la pena de tenir guardat i ben, bueno, per fer-ho servir, finalment. Mm-hmm. Però...
No, dono fe que és veritat el que diu, perquè a banda de que m'he pogut mirar els dos números d'aquesta revista Vallesos, sí que és veritat que tant el contingut, el tractament, l'estil, penso que és més d'un producte que potser ha mort, no? Era aquell llibre per fascicles, no?, que anaves recollint, i que en aquest cas podríem dir que el gran llibre seria els Vallesos, i que aquests són els fascicles que van composant aquest llibre.
Sí, està bé, és veritat. Veus, de moltes comparacions que hem fet, aquest encara no l'havia sentit, i sí, és una certa... És bé ser això. Diu, sembla que hagi mort... És veritat, el llibre de fascicles ha mort, però en canvi, a Catalunya, que a nosaltres ens inspira una mica aquest model, hi ha en alguns territoris publicacions en una certa línia amb això. Amb un to diferent, perquè el Vallès és una comarca molt gran, 1.200.000 habitants, ja sabem que parlem dels dos Vallesos, ens sembla que té també sentit de fer-ho, i és clar, un territori tan gran no pots parlar a vegades amb la familiaritat que a vegades fan territoris més petits, no? Que parlen, fan una entrevista en el papet de Can no sé què, que és a dir, amb el papet de Can no sé què, potser el coneixen a Ripollet, però no el coneixen així a Sabadell i Terrassa i Granollers, no? O sigui, farem papets de Can no sé què, perquè l'essència de la revista requereix parlar de molta gent anònima amb històries per explicar, però també sempre buscant referents una mica més reconeixibles, ens sembla, perquè si no, en el Vallès no som prou de poble tots plegats com perquè ens sentíssim així, no? Però en canvi a Catalunya hi ha les revistes Gavarres, Alberes, Garrotxes, a la zona de Garrotxa, Cadí Pedraforca, que surten dos cops l'any, que tenen el patrimoni, la seva essència i històries d'aquell territori i coses que ja no se'n parla o ja no es coneixen, i que té un cert interès de rescabalar-los i retrobar-los, i això actualitzat en una comarca tan diferent com la nostra, vam pensar que tenia sentit de fer-ho.
Molt bé. I tu, Àngels, ets una mica la corresponsal de Vallesos a Ripollet?
No.
O quina és la teva?
No, el que passa és que el Vicenç, alguns ho vau poder veure o sentir ahir, els que vau poder gaudir de la presentació de la revista, té una cosa... i és que és capaç de convèncer-te de qualsevol cosa. està tan entusiasmat per el seu projecte, jo crec que se l'ha agafat amb tantes ganes
el
i s'ho creu tant que per tant és capaç de ficar-t'hi a dins. I jo des del primer moment que ens vam retrobar, després de molts anys d'haver compartit facultat, i em va venir a veure i em va dir, mira, és que faig això i t'ho voldria explicar i a veure si tu ens pots ajudar una mica a conèixer una mica més Ripollet i això, a mi em va semblar que era una idea impressionant, molt bona, que està molt pensada, molt treballada, que hi ha una il·lusió darrere que jo crec que es veu en els articles, en com es defineixen, en com s'escriuen, en com es busquen les persones, i tot això t'acaba enganxant. I jo, ja saps que jo, quan jo hi ha una cosa que m'agrada, doncs si pots donar un cop de mà, doncs la dones, i la veritat és que bueno, estem una mica per això, perquè ens sembla que és molt important, a més, que ells hagin valorat també molt Ripollet dins d'això. A vegades ens passa, no sé si us sembla als que potser sou més d'aquí de Ripollet, que quan es parla de la nostra zona, Ripollet és com l'última de la cua, no? Està com al final de tot. Abans està Cerdanyola, Sabadell, Terrassa. Tenim fins i tot Matadepera, vull dir, hi ha molts pobles o moltes ciutats, i Ripollet està com aquí, com al final, no? I a mi, això de que Ripollet ja participés, ja hi hagués coses de Ripollet en aquest primer número, que es volgués valorar també Ripollet amb el segon, i que crec que també es tindrà molt en compte en el tercer, que ja s'està preparant, doncs... Ja
estem preparant.
Estem preparant. Doncs a mi em sembla que això val la pena ajudar-ho a difondre, perquè és una gran idea, i perquè les bones idees, tant com es pugui, s'han d'explicar i s'han de compartir amb tothom que t'ho vulgui escoltar. Bueno, i una mica és per això, perquè jo estic en això.
I l'Àngels, que és d'una manera, que a més si li expliques bé les coses, però ella, que és il·lusionada de mena, i que em sembla que s'enganxa...
Fàcil, ho has vist,
A totes les bones coses d'altra banda que li sembla que hi pot col·laborar, doncs...
No sé, quan deia que l'Àngels era una mica activista cultural, ho deia en el sentit de que és conegut dels que tenim inquietuds de tota mena per al nostre poble, coneixem l'activitat que promou i que incentiva l'Àngels dintre d'aquest fil de la memòria, dintre d'aquest recuperar història, recuperar el nostre Ripollet de tota la vida, que no té per què ser l'últim de la fila, i aquí comparteixo absolutament el teu criteri, no? És una mica com que Ripollet és un poble dormitori de tots, i no és veritat. Ripollet té una densitat de molins més gran de totes les comarques. Ripollet té una història apassionant i sobretot té una gent fantàstica, i crec que val la pena reivindicar el nostre orgull de poble, no?
A mi em sembla que això que ara dèieu vosaltres de Ripollet, segurament ho dieu d'una forma molt sentida i ho deveu tenir ben percebut així, em sembla que fins i tot és concebut una mica en el conjunt del Vallès. M'explico que el Vallès, em sembla que és un territori que l'hem menys tingut tots plegats com a territori de patrimoni, de història, de coses que hi han passat. Escolta, aquí vivim ara nosaltres, però els humans hi han viscut fa molts segles, i fa 50 anys això era molt diferent i era un poble menut. D'altra banda, quan ma mare vivia aquí, que jo també sentimentalment em sento molt lligat a Ripollet, perquè la meva mare és filla de Ripollet i jo sóc de Lliçà d'Amunt, aquí en una altra banda del Vallès, però i sempre me l'he estimat, ni que sigui perquè és el poble de la meva mare. Però és veritat, penso que el Vallès, com que industrialment, residencialment ha crescut tant, tot s'ha fabricat de nou, sembla que no tingui coses antigues, sembla que no tingui paratges, està tan a prop de Barcelona que sembla que els cotxes en passen perquè han d'anar a l'Empordà o al Pirineu o d'allò. I home, em sembla que farem bé tots plegats, sense renunciar a res de l'altre, doncs d'estimar-nos això i de saber-ne rescabalar el que
tenim. De fet, una de les els articles que a mi personalment no és que m'hagi cridat més l'atenció, però que personalment tinc una especial estima, perquè a mi m'agrada molt la història de l'art i tota l'arquitectura, quan parlo dels campanars, no? És a dir, crec que és una molt bona idea recuperar, a més, a Lliçà d'Amunt concretament hi ha una església romànica preciosa que et convido, si no la coneixes...
Santa Justa?
Home, Santa Justa és increïble aquella...
Alberto, com vols que jo no la conegui si vaig estar a la comissió?
Nosaltres també la tenim, de romànica.
Molt bé.
Tot i que el campanar...
És una altra cosa.
És una mica... Allò que dius, va, mira, vale, aceptamos pulpo, no? Però...
Bueno, el campanar és del segle XIX.
Sí, bueno, ja.
Antigament el campanar estava a l'altra torre, llavors ho van passar.
Clar, se la podrien haver estolviat, no? Jo què sé, Bueno, però és, crec que està molt bé que dediqueu un espai a divulgar tot això, no?
Deixa'm que faci només un apunt que estava pensant quan el Vicenç parlava. Jo recordo quan fa 2 anys, 3 anys, que es van trobar les restes arqueològiques a dalt a Pinatons. Bueno, estaven construint una residència, van obrir, van trobar tota una cosa. I durant un temps, doncs, ens van fer visites guiades, i jo vaig anar a aquella visita guiada, i la persona que ens feia la visita ens explicava que allò era una necròpoli, i ens explicava a on era possible que estigués el poblat, des d'on venia la gent, i ens orientava Vallès cap amunt. I per tant ell ja ens donava una idea de conjunt de relacions en l'època neolítica, de relacions entre els habitants de diferents zones al voltant d'aquí. Per tant, aquesta idea de Vallès com a comarca, quan tu deies això de, des del temps de la prehistòria, evidentment jo recordava aquesta explicació que ens havien donat, i que realment era molt aquesta idea,
I si em permeteu que digui una cosa en relació amb les Sitges, que val la pena dir-ho. El primer testimoni arqueològic d'un discapacitat apareix en aquestes Sitges. És a dir, mai s'havia trobat mostres d'una patologia que no fos fruit d'una baralla o d'un accident. És a dir, hi havia un genoll, que a més tinc la foto, és realment curiós, per qüestions òbvies és un tema que m'interessa, i van assegurar que era la primera resta de discapacitat que s'ha trobat. Perquè normalment o morien molt joves o no arribaven a la madura. En aquest cas era un adult que tenia una patologia greu amb un genoll i que va sobreviure, no? La qual cosa també col·loca el Vallès com el primer resta de discapacitat del món. I això em sembla que és una gran troballa. És una gran troballa. Però bé, no ens anem de mare. Escolta, els campanars, com us acudeix aquesta idea? Bueno, si voleu fer un col·leccionable de restes artístiques, o com va això?
S'ha de dir tot. Vallesos és un projecte d'uns, però que es nodreix molt de la complicitat de molta gent, que en primer terme li ha d'agradar una publicació com aquestes, i veure que posar d'una forma atractiva allò que normalment es tracta d'una forma bastant desconsiderada o no es tracta o s'obvia perquè ja ho tenim tan present, doncs no, ho poses per lluir precisament, que és una mica el nostre objectiu. I descobrim doncs molta gent amb sensibilitats diferents, i un dels nostres col·laboradors, una persona que ja el vam descobrir, ja el sabíem abans de sortir, és un senyor precisament del meu poble, de Lliçà d'Amunt, el Delfí Dalmau, un professor d'institut retirat de molt de temps, que ha estudiat els campanars de tot Catalunya, els té mesurats, i li vam dir: ostres, Delfí, t'agradaria aquí anar fent coses ara dels campanars romànics, ara dels neoclàssics i barrocs, ara de... perquè té molta gràcia, perquè són elements que hi són, i ell ens proposa una passejada, no? Ara estem amb els neoclàssics, el de Sant Feliu de Sabadell, Nes, com els de Castellterçol i Sant Feliu de Codines, més. Certament té gràcia la peça aquesta, i a més ens permet fer peces que nosaltres voldríem que tothom se la sentís molt seva, la publicació. Llavors moltes vegades tens problemes per posar coses de tot arreu, no en pots pas posar. Ha de ser així, la gent ha d'acceptar que aquest número, no? Però pretenem tractar-ho d'una manera que un que diu: bueno, no és el meu poble, però això parla absolutament de mi i del meu costat, i aquestes peces permeten allò, presentar en un mateix article diferents realitats que són del mateix Vallès, i per exemple.
Em sembla una idea fascinant. A veure, aquí...
ja tenim 2 corresponsals.
Bé,
bueno, un i mig.
El Modest
l'estem deixant pel final, no perquè sigui menys important, tot al contrari, sinó perquè té moltes coses a dir. Però si us sembla, abans de passar a donar-li...
Perquè això va així,
amic meu.
Aquí l'Àngels, ràpidament, quan jo li parlo d'aquesta voluntat de parlar del bàsquet, de parlar del bàsquet de Ripollet, m'adreça de seguida en el Modest i en l'Ernest, Uh-huh. I va, i tirem una floreta a la nostra amiga Montse Frisac.
Home, aquesta te l'adreçaré per una altra cosa.
Que la Montse Frisac, hem estat molts anys companys de redacció del diari Avui, uh-huh. i jo també quan li deia, escolta, fem això a Ripollet, tu que n'ets, amb qui hauríem de connectar, i diu l'Àngel, ostres, l'Àngel, saps?
Ja m'ho va
vull
dir,
dir
ja
que el món és un...
Ens acabem trobant tots,
sí,
de nou.
Sí, ens retrobem.
Doncs molt bé, doncs per no canviar de pàgina, però sí per justificar el per què es va presentar el segon número de la revista Vallesos a Ripollet, doncs, i parlar de la figura de l'Ernest Boquet, figura que hem parlat moltes vegades en aquesta casa i en aquest programa, i mai ens cansarem de parlar de la gent que fa país i que fa coses diferents, però si us sembla, per poder donar-li un glopet de té, escoltem una peça musical, sí? Com fan els programes de debò.
Perfecte.
Doncs Jordi Puig, que és el nostre tècnic, el que tenim darrere la pecera, per cert, una abraçada. Quan sàpigues llegir i escriure, et deixaré una revista perquè t'ho miris, d'acord? Però de moment fes allò que saps fer molt bé i posa una mica de música per donar un glopet a la nostra tassa de té.
Been building my castle of love just for two, though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle way over dreams. I am fit out of perfect come true. Though you never knew it was of you I've been dreaming. The Sandman has come from too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I looked at you? And maybe too, if you would believe, you too might be overjoyed over love. I had found what I've searched to discover. I've come much too far for me now to find the love that I sought can never be mine. And though you don't believe that they do come true. Did my dreams come true when I looked at you? And maybe too, if you would believe, you too might be overjoyed over love, over me. A chance, and maybe with a chance you will find you too, like I, overjoyed over love over you.
Ai, Jordi Punyetero. M'has posat romàntico, Ai, el nostre amic Stevie Wonder, era? Molt bé, perfecte, Stevie Wonder. Sempre passa que quan estem ben acompanyats d'amics i amigues, mentre sona la música, aquí continua la conversa. I clar, ara és molt complicat retornar allò que vam parlar en aquests moments mentre escoltaven aquesta cançó. Mirarem de fer-ho. Escolta, Vicenç, abans de parlar de l'Ernest i del paper que juga en el segon número, per què el subtítol de Vallesos és Gent, Terra i Patrimoni?
Doncs mira, per això que dèiem abans, perquè ens sembla que és una manera molt ràpida de situar una mica la publicació. Si tu la veus en una llibreria, que és on estem normalment, en llibreries i en quioscos així una mica cèntrics, perquè no podem estar ben bé a tot arreu, doncs tu veus Vallesos i dius Vallesos? Que ja et fa així un però què és això, no? Perquè donem categoria de nom, ens hem inventat una expressió popular que de fet el Vallès és el Vallès, n'hi ha dos, n'hi ha més de dos perquè hi ha molta pluralitat, hi ha Vallesos, i després dius, bueno, Vallesos, que ja s'han inventat la paraula, i després Gent, Terra i Patrimoni. Gent, Terra i Patrimoni ens sembla que és una manera, bé, una mica suggerent de començar a explicar, per un que no la conegui, d'entrada els àmbits d'interès preferents. Patrimoni, que és un sentit amplíssim, terra, això entès que reivindiquem una mica aquest territori sense cap d'allò, però volem aquí parlar del Vallès, volem que el punt de vista sigui del Vallès, que si parlem amb gent que són molt coneguts a Catalunya i al món, però són vallesans, doncs aquí els agafarem com a vallesans. M'explico? Ens interessa que parlin d'això, perquè si no tot l'altre ho poden trobar en altres publicacions i gent, bueno, per descomptat, gent d'aquests àmbits, d'aquesta preocupació de la cultura popular, de la ciutadania, de mirant de trobar un mix que pugui interessar a tothom. Per això en diem aquest subtítol.
Molt bé. En el número 2, bueno, en el número 1 també, però en el número 2, i és aquest el motiu per al qual es va fer ahir la presentació a Ripollet, doncs veu com una mena d'article fort, no? De pàgina central.
De dossier, de carpeta, que diem. Nosaltres en diem carpeta.
De la carpeta central.
Sí, sí, sí.
En el número 1 anava de la carpeta...
El Vall de Gitanes.
El Vall de Gitanes, que també vau parlar de Ripollet.
Per descomptat.
Poca broma, eh?
Poca broma.
Que hem recuperat el Vall de Gitanes,
bueno,
per i això, que ara estem...
I per això mateix, i el vam posar estratègicament. Algú pot dir, mira, començant amb el Vall de Gitanes. El Vall de Gitanes i altres danses pròpies del Vallès, però ens semblava particularment representatiu perquè el Vall de Gitanes és el Vall del Vallès. Sí o no?
Sí, sí.
O sigui, i molt d'un costat i de l'altre. I ens ajudava això a explicar el perquè d'una revista, llibre, una publicació, en aquest sentit, transfronterera, diguéssim, de dins del Vallès. Per això el vam agafar.
Mm-hmm. I en el segon número?
Esport d'arrel. Esport d'arrel en el Vallès. Mm-hmm. Perquè ens sembla, ara com dèiem, patrimoni, per descomptat les danses en són, i ens sembla que l'esport, i sobretot aquest esport d'arrel que nosaltres tractem tan ciutadà, amb tant d'arrelament ciutadà, és patrimoni també. I l'enfoc que hem volgut donar al tractament d'aquest esport és aquest, amb un to de patrimoni. I és aquí on parlem de l'hoquei herba a Terrassa, que és la particularitat de Terrassa, juguen a bàsquet, suposo, també, i a futbol i tot això, però el fort d'allà és aquest, a Sabadell, el club natació Sabadell, de tota la vida, i el centre d'esport Sabadell de futbol, si haguéssim de parlar de futbol, un club més que centenari, que és el tercer de Catalunya, i que, en el cas de Cerdanyola, aquí al costat, parlem de l'hoquei patins, en el cas de Ripollet parlem del bàsquet, perquè és el club, que ara això el Modest ens pot ampliar-ho més, amb 80 anys d'història ininterrompuda, que amb un mateix nom, que així mateix no n'hi ha cap altre. A Sant Cugat parlem del golf, perquè també té el primer club de golf de l'Estat, així una mica potent, que és amb tota una història ciutadana, perquè la colònia anglesa l'introdueix, i encara me'n deixo algun,
perquè hi ha
el Humboldt a Granollers, i la mitja marató, que ara s'ha posat tan de moda, també té una certa referència a Granollers, perquè va pel 27 any, però ha fet una... I en fi, i tot això tractant-ho doncs, des de la implicació ciutadana que hi ha al darrere, de com ha estat una entitat forta i és en la vida social de cadascun d'aquests pobles. Aquesta és la carpeta, juntament amb una perla, si me la deixes dir ara.
I tant.
Que és aquesta cosa a part que fem de tres generacions de vallesans del Barça, que els agafem molt des del punt de vista vallesà, que és el Xavi Hernández de Terrassa, el crac dels nostres temps, el Joan Vilà de Cardedeu, un home dels temps del Cruyff i del Reixac, que va jugar amb el primer equip, però que sobretot ell és de Cardedeu, ha estat un gran formador de la masia de, dels cracs actuals. I en Joan Seguer, en Josep Seguer, perdó, en Josep Seguer, de Parets del Vallès, del temps del Koala. Ei, entrevistem a tres d'allò que els fem parlar com a ballarans, i el Barça també és molt del Vallès, com de tot arreu, no? I en fi, i l'entrevista que fem amb aquests, doncs, el Xavi ens explica que puja la Mola i que de petit anava, xutava a la plaça Vella de Terrassa, i ens sembla que aquest punt de vista també té una certa gràcia.
I decidiu parlar, com no, del bàsquet i el Vallès. Home, hi haurà equips que actualment estiguin millor que nosaltres,
sí.
Però escolta, el club de bàsquet Ripollet, 80 anys, poca broma, Modest, perquè hi ha molts pocs clubs, per no dir ningú, que s'hagin mantingut tant de temps en el mateix nom, no?
Sí, o sigui, hi ha clubs que porten a Terrassa, precisament diuen que va ser el primer lloc on es va conèixer el bàsquet, però llavors va desaparèixer.
Es va fer un primer partit, sí. Una cosa tota singular. Llavors, el primer lloc a Catalunya que es va fer un partit. Això el mateix Ernest ho explica. Sí.
Llavors aquí a Ripollet ens venia a entrenar, bueno, els venia, la gent més gran que jo, no? Els venia a entrenar un senyor de Sabadell que venia en bicicleta, els de matins, i abans d'anar a treballar entrenaven. Després d'entrenar es dutxaven i cap a treballar.
A quina hora s'hi posaven? Vindora, que diuen aquells.
Vindora.
Sí, no, perquè o anaven a treballar molt tard o s'hi posaven ben fosc.
Sempre s'ha treballat molt aquí. Després, o sigui, el Sabadell va començar amb un equip, llavors va, no recordo el nom exactament, però llavors va sortir el Carol, que del Carol va sortir l'Orillo Verde, llavors a l'Orillo Verde crec que hi havia el Juventus, però vull dir, han sortit molts equips de Sabadell, però
molts.
Nosaltres als 80 anys, a més federat sempre, no n'hi ha cap més aquí al Vallès.
També hi havia Granollers, perquè
Granollers també es va fer algun any abans que aquí, Mollet igual que aquí, crec. Bueno, hi ha alguns equips que sí que van sortir abans, però que en cert temps han desaparegut.
Exacte, no hi ha hagut sempre continuïtat.
Llavors el Granollers, per exemple, ha estat algunes vegades qui ha sigut i no hi ha sigut. I hi havia anat a jugar i després vam deixar de jugar perquè va desaparèixer, cap de dos o tres anys va tornar a aparèixer,
i algunes vegades en primera divisió.
Sí. No,
però nosaltres aquí hem valorat precisament, no perquè un altre hagi estat en categoria superior, sinó la continuïtat,
la força, sí.
I val a dir-ho, també ha donat figures al Ripollet, perquè el mateix Xixi Creus o l'actual primer tècnic
esportiu del Barça, sí,
sorgeix de per aquí, no?
Sí, no, sí, però bueno, i a part d'ell també hi ha hagut l'Andreu Fedor, que també va estar jugant uns anys al Barça. Vull dir, va haver-hi els germans Capablo, que van jugar a Saragossa. I després encara me'n deixo
algun.
Com es deia
el de Saragossa? Com es deia l'equip de Saragossa? És que no me'n recordaré jo com es deia l'equip de Saragossa en el que jugava.
L'Elios de Saragossa. Sí. No,
que l'Ernest ens explica.
Tenim bona referència.
Exacte, et refereixes a això. Una batussa que hi va haver en un partit.
Què va passar? Què va passar, Modest, en aquella batussa?
No, entre el públic va ser, amb els jugadors no ens van ni enterar. El públic es va cal sortir, perquè és que a més en principi no volien deixar entrar al públic, ja només uns quants i prou. Perquè la van veure tanta gent de fora, però bueno, vull dir,
que era alguna final o
el Ripollet us vau presentar allà massa, no?
Sí. No, perquè era per pujar a Lliga Nacional.
Ah, amigo mío.
I aquí es havia guanyat de 13 i allà es va allargar el partit quasi el doble per poder arribar a empatar a 13 punts.
Vaja.
No,
era un pillarato de tot arreu.
Van allargar, però i després el desempat es va fer a València i allà es va perdre.
Em deixeu que us ho digui en paraules de l'Ernest.
Sí.
En el seu article, que diu "Una batussa i un heroi aragonès en un partit a Saragossa", diu: "La grada del club Helios vessava de ripolletencs, com mostra la foto que aquí s'observa. A l'última fila s'hi veu l'exdirectiu del bàsquet ripolletenc, Josep Sala. Josep Sala, ah, perdó, el senyor i envoltant-los tots gent ben coneguda a Ripollet. El senyor Escolano era un saragossà fort i esportiu, campió de rem, que entrenava amb el mateix Club Helios i que acompanyava tot de gent del poble. Després de l'encontre, que va ser molt dur i va durar fins que els locals van aconseguir empatar els 13 punts d'avantatge del partit d'anada a Ripollet, forçant un partit de desempat, es van produir agressions verbals i físiques contra els vallesans. Aquella nit, Antonio Escolano, aragonès de Socarrel, va haver de dormir tot colpejat i amb tres dents menys al calabós de la policia, senzillament per defensar un grup de pacífics ripolletens que estaven sent maltractats. Encara que el fet és desconegut, aquell dia molts vallesans van quedar en deute amb un saragossà.
Que gran, que gran.
I em va fer gràcia que això d'en van parlar. Que ell ho va viure com una, bueno, com una cosa, perquè
ell no
aquest
jugava,
senyor els acompanyava,
ell no jugava,
s'ha de dir.
Acompanyava amb aquest senyor.
Aquest senyor estava acompanyant
amb
el mateix...
la família de l'Ernest,
sí, estaven a la grada.
I per això ell va voler
posar pau en un moment de no us bralleu i el van matxacar de mala manera i ell s'hi sentia en deute.
Temps complicats molt diferents als d'ara, no, Modest? Temps molt diferents als d'ara, no, a nivell esportiu?
Sí.
Ara que està tot molt reglamentat, que les pistes tenen fins i tot dutxes, suposo que a la vostra època tot això
anava, de vegades anava, bueno, de vegades hi havia llocs que no hi havia ni vestuari i després això de dutxes. Més d'una vegada, per exemple, quan anàvem cap a Súria, a Vilador meu, allò, i ja estic parlant jugant i amb el primer equip, et anaves a dutxar i a la cobries l'aixeta, veies que sortia l'aigua i abans d'arribar al cap quedava glaçada i no podies dutxar cap a casa.
Quedava glaçada?
Sí.
I les pistes fantàstiques.
I arribar a les pistes i tindrà de treure un pam de neu per poder jugar. Perquè si no tenies que anar-hi entre setmana i com que tothom treballava agafàvem pales i escombres, ajudàvem a netejar amb els locals i a jugar després.
Gaires vegades tot això? O què?
Sobretot quan anàvem a Viladomiu i a Mella Marola, Súria, a Manresa també alguna
cap
vegada.
Cap all Bages.
Sí. Tot no, perquè... cap allà dalt, sí, moltes vegades.
Perquè ara
moltes.
Com que... quan fa nevades, també és una,
bueno, ara
passa
sí,
un moment, una campanada.
Abans era un dia sí i un altre també, perquè fins aquí nevava.
Però a mi em fa l'efecte que això el que demostra és la voluntat social que tenia l'esport en aquest moment. Vull dir que en realitat vosaltres sí, fèieu esport, però en realitat era una colla de gent que
us...
Bueno, els que jugàvem abans era perquè ens agradava aquest esport.
T'agradava l'esport i aprofitaves.
No vull dir que no els hi agradi amb els que juguen ara, però ara jo vaig i de vegades em poso a riure i em diuen, no, és com vaig, perquè rius, perquè cau una goteta d'aigua de suor i ja veus aquell amb la fregona netejar. Dic, nosaltres jugàvem plovent i tan tranquils, i amb terra i amb rojoles, que encara patinàvem més que no pas ara el parquet, però bueno, mira,
era tot una
el que sí, si em permets un moment.
I tant.
Jo sé que tenim un company que ens està escoltant, que es diu Àngel Altimira, i des d'aquí li vull donar molts ànims. I Àngel, hem de tirar endavant, vinga.
Ha de ficar fort. el triple, l'Àngel. Clar que sí, a més l'Ernest era un exemple de tot això.
Sí.
Perquè aquest article m'agradaria que expliqueu una mica, vosaltres dos sobretot, que vau estar implicats amb l'Ernest, perquè clar, quan li vau encarregar aquest... penso que l'últim article que va escriure, si no vaig errar.
Sí. Jo t'ho puc confirmar que és l'últim article que ha escrit ell.
Doncs ja no estava gaire bé, vull dir, estava molt malament.
No.
Sí, com va ser? L'Ernest va dir que no es trobava en cor,
que no volia. En absolut.
No, una resposta normal d'algú que...
Tot el contrari. Jo li vaig anar a portar... vam estar parlant amb el...
Vicenç.
Sí. I... aquell mateix dia vaig agafar i me'n vaig anar cap a casa seva amb la meva senyora, i quan vam arribar allà la seva senyora, la Dolors, diu, avui està xungo, i dic, mira, jo venia per això, però bueno, dic, ja en parlarem. I diu, no, aviam, parla'm, explica-m'ho, diu, i així és com tingui un moment. Dic, no, ja vindré mitja setmana i llavors ens ho mirem. I no, bueno, però tu explica-m'ho, perquè així jo m'ho aniré pensant. Li vaig dir el que preteníem, sobre el que tenia que ser de més, i llavors jo, com que vaig veure ja, bueno, ja porto uns quants anys, ara portava uns quants anys ja anant amb ell, i sabia quan es trobava bé o no, i vaig dir, mira, agafem amb la Teresa, marxem, tu vés-te'n amunt a descansar i llavors ja vindré el dimarts o el dimecres i parlem. Què va passar? que l'endemà a les 9 de la matí em truca i em diu, escolta, això és aquesta foto, aquesta, aquesta, què et sembla? Dic, ja parlarem, res. Diu, no, si jo ho tinc fet.
Sí, sí, va ser...
I tenia la meva dona al costat. Diu, que ja ho tinc fet, a les 6 del matí l'acabava. I dic amb la meva dona, dic, goita, Teresa, dic, que a les 6 s'ha quedat fins a les 6 del matí. Va agafar el telèfon i diu, tu estàs boig o què? Diu, a qui se li ocorreix? Marxem perquè et trobes malament? I diu, mira, Teresa, diu, jo sabia que en aquests moments ho podia fer. Diu, avui o demà, diu, no sé si ho podia fer. I tenia molta raó.
Era un treballador incansable, l'Ernest, eh? Suposo que a tu, Vicenç, que estàs acostumat a barallar-te amb periodistes...
Perquè la gent entregui les coses a temps, vaig quedar impressionadíssim, no cal dir-ho. Just abans de rebre això, havíem tingut una conversa telefònica amb allò del que havíem parlat amb el Modest i del que
volíem... Ja estàvem amb l'Ernest i jo allò a casa seva i...
Sí. I el truc, on parlem... va ser agradabilíssim el tracte des del primer moment, la seva complicitat, la sol·licitud que tenia fer tot això. I bé, el que em va deixar absolutament impressionat és que l'endemà ja ho tenia fet i ja tenia fet un primer esborrany, perquè ell és tan
perfeccionista
que el vam tocar 3 o 4 vegades, perquè cada vegada l'enriquia més i posava més detalls i canviava les fotos, perquè n'he pensat unes de millors, però per mi això, els que teniu context d'altres referències amb ell podeu veure-ho diferent, jo no havia vist una cosa així, us ho dic de debò, vull dir, em sembla que el va viure d'una manera molt, molt intensa, i jo, en el mateix article que faig, i sabent que és l'últim article que fa dedicat al bàsquet i d'alguna manera al seu poble, em sembla que ho fa com un autèntic tribut, vull dir, es nota que s'ho estimava, s'estimava el club i s'estimava el seu poble, el que va ser el seu poble de naixement i de tants anys, i que encara el duia plenament al cor, i que només així s'explica que tot plegat ho mogués amb aquesta passió i això també és molt representatiu d'això que dèieu, no? De la seva voluntat incansable de fer front a la mateixa malaltia que feia tants anys que el anava impedint, però ell treballant sempre amb un afany de superació.
Ell quan el van nomenar fill predilecte que Ripoll em va dir, diu, per última vegada, perquè aquell dia es trobava molt malament, i la seva senyora diu, ja aniré jo, Ernest, ens va trucar i això, diu, mira, baixaré jo, l'Ernest no pot baixar, diu, perquè diu, no, i ell va dir, diu, encara que sigui per última vegada, però jo tinc de baixar a Ripollet i vull veure a tots els meus amics en allà, diu, que sé qui seran, diu, i ja que em fan això, diu, pues que poder-ho rebre. Per sort, sí. Encara va poder vindre 3 vegades més, no? Però ell sabia, bueno...
Era conscient del que tenia.
Amb ell ningú li tenia que dir el que tenia, perquè ho sabia perfectament.
I ell va quedar molt, molt content que això, precisament, que haguéssim triat per parlar del bàsquet al Vallès el Ripollet.
Sí.
Perquè a mi m'ho va dir, però m'ho va escriure en mails. Ostres, i quina... Ostres, que hàgiu pensat en nosaltres, perquè... Bueno, poder per això, perquè no hauríem pogut agafar algun altre, possiblement, no?
És que l'espina que sempre ha tingut és que per culpa, diguem-ho així, d'estudiar el que va estudiar, doncs va tindre que deixar el bàsquet,
que era la seva gran passió.
Sí, home,
però de fet tant. Aquest dissabte, si no vaig errat, els que ens estiguin escoltant el diumenge la repetició del programa, malament rai, perquè ja no arribareu a l'hora, perquè com sabeu aquest programa repeteix, i aprofito per fer propaganda, aquest programa repeteix el diumenge a les 5 de la tarda. Doncs bé, si l'escolteu el diumenge o per internet, i el nostre amic o amiga que ens escolta des de Japó, si et dones molta pressa encara arribes a temps, vale? Però si no, jo em comprometo dijous vinent a dir el resultat d'aquest partit, un partit homenatge que es fa en el Berneda, no?
Sí, en el Francesc Berneda es fa un partit homenatge amb l'Ernest Boquet i amb el Joan Martínez Vilalta.
El Joan Martínez Vilalta, sí, que havia estat...
Sí, ha sigut jugador, company meu també va ser, i a més va ser president bastants anys del bàsquet. I és el que, junt amb el Francesc Berneda, van aconseguir aixecar el pavelló aquí. Si però... no hagués sigut per ell, no hi seria el pavelló.
Però atenció, perquè no es tracta d'un partit allò d'una patxanguita entre iaios. No.
Teniu un rival difícil,
És que hi ha un repte i hem de guanyar. Modest, qui ve a jugar amb nosaltres?
El Club Futbol Barcelona.
Atenció, els veterans, però no els iaios del Barça, no. Porten un equip fort, eh?
Sí, vindran bastant arreglats, sí, sí.
Vistant, però sí, molt arreglats, sí, sí. Perquè el Gallis...
Bueno, nosaltres també l'hem arreglat una miqueta.
Ah, bueno, és que els hi donarem canya,
eh? Tots els jugadors de Ripollet, però els més grans com jo ja no ens hi posem. Ja,
bueno, però esteu allà... Ja sí.
No, no, nosaltres, clar, nosaltres...
Gens ni mica? No provaràs de fer un triple?
No.
Amb la calça
nosaltres, curta? Nosaltres farem córrer amb els altres. No, no, doncs... ja hem fet un bon equip. Hasta precisament ve un company de Mallorca per poder jugar aquest partit.
Sí, sí. Atenció, perquè si esteu per aquí per Ripollet el dissabte cap a les 8 del vespre, doncs no teniu cap excusa. Heu de venir a animar el Ripollet perquè els hi donarem el que es mereixen aquests pixapins de Berna.
No, que són molt bona
gent.
I tant,
és una gent entranyable.
Només els hi hem tingut de dir, s'han ofert a venir...
És veritat.
...sense cap interès ni res. L'únic que si m'han dit que a ser possible, aviam si els hi podíem buscar un pàrquing, perquè com venen aquí... Es veu
està arreglat.
Ara aquí a l'Alberto li ha sortit la falera de club de bàsquet.
Home, clar, és
que cal dir-ho. Aquí que se n'amaga molt, però no, també bueno, és de la directiva del bàsquet.
Que puguem,
però és un homenatge que se'ls hi fa amb aquestes dues persones que s'ho mereixen, i molts altres que segurament no se'ls hi ha fet i també s'ho mereixen, però que, esclar, això, la gent que hi ha allà o qui hi ha hagut, són els que ho tindrien que fer-ho, no? Però bueno, si no fan ells, ja ho farem nosaltres.
El que sí és cert és que serà una festa, tant per la vessant esportiva com per la vessant entranyable. I què caram, jo crec que tant a l'Ernest com al company els agradaria saber, doncs, que els rendim homenatge i record jugant allò que els agradava amb ells, que era l'esport del bàsquet.
És segurament la millor manera, no?
Home, i tant, i tant que sí. A veure, per anar acabant, perquè vulguis o no vulguis, ens queden no gaire més de 2 minuts.
Ja ho deies tu, que
no, passava ràpid. Vicenç, Vallesos, un repte, un projecte. Quin és l'objectiu a curt termini, el número 3, quan surt?
El número 3 surt a la primavera, a mitjans de maig, nosaltres calculem. Podria arribar a passar que l'anticipéssim per Sant Jordi, però està previst per mitjans de maig. I precisament en l'any dels 50 anys de les Riuades del 1962 farem memòria popular de les Riuades, que aquí a Ripollet van ser tristament viscudes.
12 persones mortes.
Sí, sí, aquesta tragèdia de tot el Vallès, que, tot allò que dèiem, si té vigència parlar de coses del Vallès, ens demostra que hi ha tantes.
Això és una altra d'aquelles coses comunes.
I això, vulgues que no, sent història, doncs, també és un patrimoni.
Sense voler ficar-me en la teva feina, jo de tu no deixaria perdre l'oportunitat d'enganyar l'Àngels perquè t'ajudi, perquè ella en
això
consta... Ja ho sé,
això
sí,
està
ja ho
fet.
Sé.
Això està fet.
Mira el somriure que té.
No, és que aquí també entra aquesta amiga de la que parlàvem abans, la Montse, que va ser la que va publicar a Ripollet per primera vegada un recull sobre les Riuades quan es commemorava el 25è aniversari. Doncs, vull dir que fa ja una mica de temps.
Escolteu, amics i amigues que ens esteu escoltant a l'hora del temps.
Alberto, digues. Em deixaràs dir una cosa?
Vinga.
Perquè al final la gent dirà, ostres, aquesta revista tan fantàstica on es troba Ripollet...
És que t'ho anava a dir, vinga, va.
Ah, sí, m'ho anaves a dir. Va. No, doncs res, que la gent ho sàpiga, que l'article de l'Ernest i en general Vallesos i en els propers números es troba a la llibreria Papereria El Sol, es troba al quiosc Sant Andreu, a la Papereria 4, i en fi, és en els llocs on en aquests moments es distribueix i que podria haver-hi algun altre si hi hagués interès, doncs... però que en tot cas la gent ho sàpiga.
I que per Sant Jordi nosaltres volem que també es trobi en el racó de les lletres locals.
Ah, es trobarà, però escolteu, doneu-vos presa, perquè em temo, quants números editeu de cada revista?
No, dos l'any.
No, dic de...
Números, 4.000 en fem.
4.000, doncs, heu de córrer. Heu de córrer perquè serà tema de culte d'aquí a no res. Escolteu, amics meus, ha sigut un veritable plaer, Vicenç, Àngels, sí, Modest, no serà l'última vegada que ens veurem, segur que no, pararem del tercer número de Vallesos i deixo la porta oberta perquè vinguis i ens puguis parlar de què parlarà a banda de la Riuada aquest número 3 de la revista Vallesos. I doncs, bé, res,
moltíssimes gràcies a vosaltres, a tu, als amics que ens hem conxorxat amb tot aquest projecte.
Ha sigut un plaer.
Atenció,
senyores i senyors, ripolletradio.cat, aquí podeu descarregar el nostre programa i qualsevol d'aquesta emissora de Ripollet Ràdio. El diumenge es repeteix. Jordi Puy, una gran abraçada, és el nostre tècnic. Modest, Àngels, Vicenç, repeteixo el meu agraïment. I escolteu, el proper dijous no us perdeu l'hora del temps.